Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Primera secció de la temporada del Donem la Nota, primera secció de la temporada també del Sant Cugat a fons. Lluís Cabal, ben trobat.
Bé, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs encantat d'estar amb vosaltres.
Com ha anat l'estiu?
Bé, bueno, treballant com sempre, però bé, no ens podem queixar.
Sí, quiet no...
La feina que no falti.
Quiet no tenim, eh? No, mai? No, no. Bé, avui comencem amb aquesta primera peça, que jo crec que si no és de les més reconeixibles... De la música està segurament entre el top 5 o top 10 segurament de la música més reconeixible, el que més gent li sona d'alguna cosa.
Sí, sí, és el papapapam més famós de la història de la música.
Exacte.
Això va lligat amb el que parlarem ara, però també està bé... pensava que era una bona manera de començar ja...
Comencem la temporada...
De manera contundent.
Ja saps, ets la primera persona que va fer una secció aquí aquesta temporada, per tant és important començar amb força.
Doncs mira, hem posat aquesta música, això és el... Molta gent haurà conegut, és l'inici de la cinquena sinfonia de Beethoven. L'hem posat perquè, igual que comencem temporada radiofònica, comencem també temporada de la Sinfònica del Vallès, avui mateix, i precisament en el primer programa hi ha aquesta obra. Però parlarem una mica de les altres i després ja parlarem d'aquesta.
Doncs escolta, el que tu vulguis.
Mentre anem sentint de fons aquest primer moviment magnífic, parlarem, il·lustrarem una miqueta de què va aquest primer programa. Aquest primer programa és aquest concert, és aquest divendres a la Faràndula de Sabadell i dissabte al Palau de la Música.
Hores de 8:45 a la Faràndula i a 7:15 al Palau,
sí. I és un concert que hem titulat Beethoven Revolucionari. Fins ara començàvem sempre la temporada amb la novena, i aquest any començàvem amb la cinquena.
Hem deixat marxa aquí.
Hem deixat la novena pel final i en parlarem després també, perquè presentarem la temporada, si tenim temps.
Mm-hmm.
I la novena aquest any la farem al final de tot, al final de temporada. En aquest primer concert tenim el goig de comptar amb un director convidat al qual la Sinfònica estima molt, que és el mestre Salvador Mas, un director molt competent, dels més internacionals que tenim a Catalunya, que ara ja, malauradament, fa uns quants anys que no hem pogut col·laborar amb ell, i és sempre un motiu de goig treballar amb ell. Comptem amb el cor jove del Palau, que dirigeix l'Esteve Nabona. Aquí li envio una salutació, perquè a més d'un bon amic és el meu cosí.
Ah, perfecte, escolta.
I tenim a la Ulrike Haller, soprano, el Robert Hosel, baix, i el programa es consta de l'obertura Egmont, la cantata per la mort de l'emperador Josep II i la cinquena sinfonia.
Per tant, tot Beethoven,
tot Beethoven,
tot Beethoven, aquí no fiquem una cosa...
No, tot Beethoven. I començarem per la segona obra, que és la que és una mica més diferent de la resta. Aquesta obra és una obra de joventut. Aquesta obra la va composar Beethoven amb 20 anys i va ser un encàrrec. El 1790 es va morir l'emperador Josep II, que era emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic.
És un dels noms més rimbombants de la història.
Sí, 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 era així, eh?
Sí, sí, sí.
Els hereus de l'Imperi Romànic fins al segle XVIII era l'Imperi Germano-Romànic. Aquest emperador, que molts oients l'identificaran a la pel·lícula Amadeus, és l'emperador que surt allà, que tocava el clave, era un home molt culte i un home que va propiciar molt les arts, i sobretot la música. Aquest emperador era el que dèiem era de l'època del despotisme il·lustrat, però era un emperador que va intentar dur a terme tota una sèrie de polítiques reformistes de cara una mica a reconèixer els drets dels ciutadans, que fins aleshores se dedica una cosa als drets de l'home, els drets de la ciutadania, els drets socials...
Era una cosa
que no se'n parlava perquè no existia.
Més aviat secundària.
Sí, no existia. Nosaltres som, ja ho he dit moltes vegades, som hereus del romanticisme, no perquè plorem davant d'una pel·lícula cursi, sinó perquè tots aquests valors socials es van començar a coure allà, no? Bé, aquest emperador doncs, va abolir la servitud personal, va limitar el dret del senyor a castigar els seus camperols. No està malament,
home,
eh?
Sí, sí, segurament és un petit detall.
Va fer reformes importants en educació, va donar drets civils als jueus, que llavors no en tenien cap, va transformar el matrimoni en un dret civil, que no només eclesiàstic, sinó un dret civil. Que això ja ho era a l'època romana, però que l'Església s'havia apropiat per ells. Gràcies a aquest emperador, doncs, en aquell moment hi havia tot una... es feia molta música, eh? És l'època de Mozart, Salieri, Haydn, allà a Viena. Aquest senyor, aquest emperador, quan es va morir, a Viena, la seva mort va passar sense pena ni glòria perquè tots els estaments al qual ell havia aplicat reformes, com eren l'Església, sobretot, o el funcionariat, clar, li tenien bastanta mania, perquè havien perdut els privilegis. Per tant, es va morir i, mira, va passar sense pena ni glòria. Però tota la gent que havia sortit afavorida amb les seves reformes, sobretot burgesos i treballadors, també va passar també una mica desapercebut, perquè estaven una mica emprenyats amb ell, perquè l'abolir moltes festes eclesiàstiques, clar, els havia tret festes que consideraven que per dret els hi tocaven.
O sigui, que havia de treballar més dies, no?
Havia de treballar més dies. Però no van tenir en compte que abans en treballaven molts més, saps?
Sí, clar, i que abans no tenien drets, també.
Doncs aquest pobre emperador, que dintre de tot va ser un home que es va preocupar doncs, perquè les coses anessin millor, doncs quan es va morir, a Viena ningú n'hi va fer ni cas.
La gent era una memòria molt curta.
Molt curta, molt curta. La gent és molt desagraïda. Ja ho diu la dita, no? De desagraïts l'infern és
pla. Exacte.
Però, per contra, a Bonn, que és on vivia Beethoven aleshores, que des d'on era, l'elector, o sigui, el governant de la ciutat de Bonn, era el germà de Josep II. I aquí sí que a Bonn se li van fer uns homenatges amb aquest emperador.
Mm-hmm.
Es va encarregar una cantata fúnebre, que és aquesta cantata que tocarem, se li va encarregar a Beethoven, i se li va donar un termini de 2 setmanes. Poc abans de l'estrena, s'ha de dir que aquesta cantata no es va estrenar mai en vida de Beethoven. Perquè poc abans de la seva estrena es va anunciar que no es podria interpretar per diversos motius, no? I els diversos motius eren 2. Un és que Beethoven, que com tots sabeu, ja ho hem dit moltes vegades, era un home que molt implicat i quan s'hi posava, no, o sigui, ni, o blanc o negre, gris...
No, mitges tintes, gris, no li agraden les mitges tintes al
doncs,
a Beethoven.
Doncs s'hi va posar molt en sèrio i va començar a fer una cosa... complicada en quant a densa, i no havia acabat, eh? no havia acabat encara l'encàrrec i semblava que no podia acabar-lo dintre del pla fixat, però a més sobretot la part que ja havia anat entregant, els músics van considerar que era una obra massa difícil per poder-se preparar amb tan poc temps i llavors, per tant, es va desestimar.
Es va complicar, o sigui, era massa difícil.
Abans de començar.
No es va fer perquè l'havia fet massa difícil pel temps que tenien per aprendre-se-la, diguem-ne.
Sí. Bueno, és una excusa que encara de vegades funciona ara, eh?
Però, sí, bé, encara sí, funciona això.
I és que en tots els gremis sempre hi ha excuses que es van repetint al llarg del temps, eh? Però, el que sí que s'ha de dir és que, bueno, aquesta cantata, malauradament, va quedar al fons d'un calaix, no? Fins al 1884, que es va estrenar. 1884 feia 50, si no m'equivoco, uns 60 anys de la mort de Beethoven,
segon,
eh?
Va morir però en aquest cas el Josep II va morir el 1790.
No, de la mort de Beethoven, vull dir.
Però...
si Beethoven hi havia mort ja feia 60 anys.
Però que diguem que la cantata li va arribar una mica tard, no?
Exactament, si no m'equivoco, 57 anys després va ser això. Mm-hmm. Però bueno, curiosament, el text inicial, després del primer moviment, el text del recitatiu inicial és de rabiosa actualitat. Jo, si vols, el llegeixo molt
curtet.
Eh? Sí, l'obra comença amb un primer moviment i després hi ha un recitatiu que diu: un monstre de nom Fanatisme va ascendir de les profunditats de l'infern per estendre's entre la terra i el sol i tot esdevingué nit.
Doncs sí, sí, eh? Segons quin algun ho apliquis, sí que... Sí que té la seva,
sí,
la seva lògica.
Hi ha temes
que es van repetint al llarg de la història, no? I al final acaben sent d'actualitat sempre.
Sí, sí. I aquí encara estem al 1790. Beethoven encara no havia evolucionat cap on va evolucionar, que és com va evolucionar amb la cinquena sinfonia, o bueno, ja amb la tercera, que era la sinfonia heroica, que és aquella que va dedicar a Napoleó i que després Napoleó es va declarar autoproclama emperador, va agafar una enrabiada amb tota la raó del món, eh? Bé, aquesta és la cantat, aquesta segona obra que toquem. La tercera És aquesta famosíssima sinfonia número 5. Val a dir que aquesta obra, quan el dia que es va estrenar, més que un concert històric, va ser un concert histèric. I ara us explicaré què vol dir això. Realment, és veritat que és una obra fonamental en la història de la música, igual que moltes de les obres que es van estrenar aquell dia, amb el mateix concert, però, donant les característiques de Beethoven, que el pobre ja, la sordesa ja l'apretava aquí, ara estem parlant ja de 1808, estem parlant ja de l'època aquesta, ja del Beethoven ja més revolucionari, d'aquí el títol del programa, el Beethoven que defensa es comencen a parlar dels drets de l'home, a parlar i aplicar-lo, a intentar aplicar-ho, malgrat les vicissituds, amb Napoleó, per allà amb les guerres napoleòniques, anant emprenyant una mica per tot arreu, i Beethoven el desembre del 1808 va organitzar un concert amb moltes obres seves. Per què? Perquè feia 5 anys que no organitzava cap concert per estrenar obres seves. Ell escrivia moltes coses per encàrrec, que se li estrenaven, però tota aquesta producció pròpia que feia ell per la seva inquietud artística, doncs moltes vegades les havia d'estrenar ell. Feia 5 anys de l'últim concert, i clar, en aquests 5 anys havia escrit molta música. I doncs aquest concert, ja veuràs, aquest concert va ser un programa maratonià. Hi havia 7 obres simfòniques grans. Hi havia la 6a sinfonia, hi havia una àrea de concert que es diu Aperfido, hi havia els fragments de la missa en do, que hi havia el Glòria, el Santus i el Benedictus, hi havia el concert per piano número 4, hi havia la fantasia per piano opus 77, la fantasia coral i la 5a sinfonia, tot això en un sol programa.
Però quan havia de durar això? Això quan dura?
Són gairebé 5 hores de música.
Al final t'has d'avorrir.
Bueno, no, el que va passar aquí és que sí, ja veuràs, ara estàvem sentint aquest moviment. Passarem al segon moviment de la 5a sinfonia, però no ho sentim, mentrestant.
Posa cares, en Lluís posa cares.
Aquest tema és que realment és que no té desperdici. D'aquest moviment en vam parlar, no sé si te'n recordaràs, el dia que vam parlar de variacions, perquè aquest tema que hem sentit ara més tard surt 2 vegades més amb unes petites variacions, però es reconeix perfectament el tema. I això la temporada passada, aquest fragment el vam posar precisament per il·lustrar
tornem a les 5 hores de concert d'aquell 22 de desembre del 1808.
Aquí, imagina't, 22 de desembre de 1808 a Viena.
Per anar escalfant el Nadal, no?
Fa fred, sí. Fa fred. Allà fa fred. El teatre era el Teatre Imperial de Viena, però per molt imperial que fos, no hi havia calefacció. Llavors, allà van haver-hi diferents problemes. La soprano que havia de cantar, per exemple, va cancel·lar a última hora. Com dèiem, això eren gairebé 5 hores de música que s'havia pogut assajar poc. I també diríem que, a més a més, a part de poc assajada, doncs va ser no gaire ben executada, per no dir mal executada. Com dèiem, amb un teatre sense calefacció. L'altra soprano que va substituir la primera li va agafar un atac de pànic i sembla ser que va destrossar l'àrea que havia de cantar. I l'orquestra, a més, s'havia negat a que Beethoven dirigís. No era perquè li tinguessin mania, aquí hi havia un fonament. Aquí, com dèiem, Beethoven, aquí el pobre, la sordesa ja l'estava apretant molt. I diríem que el tema de la composició el portava bé, però el tema de la direcció ja no podia, ja no escoltava bé el que passava, amb la qual cosa, doncs les seves dots com a director quedaven minvades, no? Al final els músics van acceptar que el Beethoven dirigís, la qual els seus temors eren fundats. Sembla ser, doncs, que la direcció també de Beethoven no va ser tot el que, en les òptimes condicions, i si no hagués sigut sord, doncs hauria pogut ser, no? Ell dirigia les obres aquestes on hi havia piano, ell dirigia des del piano, Sembla ser que, a més, perquè no tombés les espelmes que il·luminaven la partitura, li van posar dos nens del cor aguantant-li les espelmes, en un atac, en un moment que es va aixecar per dirigir amb un gest molt gran, sense voler, li va clavar una plantofada amunt dels nens que va acabar per terra. Va, tot plegat una mica...
Una mica còmic,
una
no?
Mica, gaire... Una mica còmic, sí, com dèiem, una mica... També en un moment, clar, ell tampoc sentia gaire bé el que tocava, i amb un clatellot que li va engaltar el piano ben fora, es va carregar tres cordes, amb el qual, bueno, també tot va anar així. Realment, com dèiem, més que un dia històric, va ser un dia histèric, tot i que per nosaltres ha quedat com que no hi érem i no ho vam veure tot això, sí que realment el llegat ha quedat com un dia històric, no? Tornant a la cinquena, és molt curiós, això que hem sentit del principi del moviment, aquest tema pa-pa-pa-pa, que hem dit que és un dels pa-pa-pa-pas més, és el pa-pa-pa-pa més famós de la història. En música, els temes, les melodies, poden ser de tres maneres. El que es diu tètica, anacrúsica o acèfala.
Com?
Sí. Ja veuràs, em pots cantar una melodia, qualsevol?
No m'enganxis, Lluís.
Bueno, és igual, mira, aquest segon...
Avui estic aquest segon poc cantaire.
No passa res, ja cantaràs un altre dia. Però
sí, t'ho prometo.
Aquest segon moviment que hem sentit ara, tararam, tam, tarirora, aquest tema, és anacrúsic. Anacrúsic vol dir que el tema comença just abans de la caiguda del compàs. És a dir, si és un compàs de 3, que és 1, 2, 3, 1, 2, 3. El tema no comença en el 1, sinó comença un moment abans de l'1. Impa, 1. Tiroraro, 1. Tantariro, 1. Aquest és l'1, saps? Pampa, 1. Comença just abans... Això és anacrúsic.
Això ja és música molt precisa, eh?
No, però és que el 90% convido els oients a repassar melodies que coneguin, fins i tot anuncis publicitaris, el que siguis igual, el 90% de la música és anacrúsica. Tètic vol dir que comença just a la caiguda del compàs. Comença pum, pam, pam. A veure, espera, deixa'm pensar un moment alguna melodia tètica, ja se m'acudirà, eh? Però és que... I acèfala, que és la que ens ocupa, que és la important, vol dir que comença just després de la caiguda del compàs. I aquests, els temes acèfals, acèfal vol dir que no té cap, el cap seria la caiguda, doncs són els que tenen més potència, perquè és el poder del silenci. En aquest lloc on hauria de sonar una nota, hi ha un silenci, que és aquest, és el pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, saps? És com tensar l'arc de la fletxa, tenses l'arc, estàs tensant aquest silenci, és aquest, i és el moment que bam, deixes anar la fletxa i surt disparada. Per això té aquesta força aquest tema. Aquest tema és acèfal.
Per tant, són coses que en teoria que comencen amb un silenci, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, la força, la tensió està en el silenci, està en aquest... Saps? Que és un, dos, un, és pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, és això. Aquesta tensió no està a les notes, sinó que està en el silenci d'abans. Clar, nosaltres no ho sabem fins que no comença i no sabem la força que té fins que fa el pa-pa-pa-pa. Ah, clar, era allà. Pa-pa-pa-pa. Però tots els temes acèfals són temes que normalment sempre tenen una gran tensió, una gran potència. I aquí Beethoven això ho explota perfectament. Es diu que aquestes quatre notes són el destí que truca a la porta, no? El pam-pam-pam-pam... Bueno, es diuen moltes coses.
El que sí que és veritat és que quan algú li parles de... Gent que potser no, com ja saps que jo, abans de conèixer-te tu, que no en té ni idea de... Ja sé que tampoc t'agrada el concepte, de música clàssica.
No m'agrada el concepte de música clàssica,
Quan algú li parles, se li acudeix segurament aquest començament.
Sí. Quan dius Beethoven és pa-pa-pa-pam.
Hi ha gent que no, tampoc ho associa a Beethoven, això, bueno, eh?
Però sí que tothom associa això a... Tothom que coneix Beethoven li associa.
Efectivament,
bé,
segur.
Passarem a l'última obra del concert, que és la primera, en realitat, eh? O sigui, la primera que toquem és la que parlarem ara, que és l'obertura Egmont. Aquesta... deixa'm que digui una cosa. La versió que estem sentint de la cinquena de Beethoven, ja saps que sóc fan de les gravacions en directe, és una gravació en directe de la Western Divan Orchestra, que dirigeix el mestre Daniel Barenboim. I aquesta orquestra no és només una orquestra, és un projecte social. És un projecte fundat a l'any 1999 i en la qual s'uneixen per tocar i fer música junts músics palestins i músics israelians, jueus, catòlics i de totes les creences, i de totes les... d'alguna manera, doncs, ajuntant tot això que moltes vegades la política desuneix, doncs la música ho uneix. Mm-hmm. És una orquestra, doncs, que porta, doncs mira, 20 anys funcionant, una orquestra d'extraordinària qualitat, i en la qual uneix els músics joves d'aquestes procedències.
Mm-hmm. Bé, parlem de l'obertura,
sí,
d'Egmont.
L'obertura Egmont va ser un encàrrec del Teatre Imperial de Viena per... Mira, la posarem, ja veuràs. Comencem, és el track 5. Bé, comença...
També té força, eh?
Té força, sí. Aquest pam, pam...
També diria que aquesta em sonava d'alguna cosa, i no sé, a vegades...
Això pot ser... ara no recordo el títol, però hi ha una pel·lícula molt coneguda que utilitza aquest tema. El 1807, com dèiem, Beethoven va rebre un encàrrec del Teatre Imperial de compondre la música d'escena per al drama històric de Goethe, Egmont. Goethe era un escriptor pel qual Beethoven sentia una profundíssima admiració. I això li va fer molta il·lusió, perquè a més l'argument d'aquesta obra contenia uns elements per Beethoven molt, molt engrescadors, que era, ara ho explicarem, el sacrifici heroic i un concepte molt, molt lluminós i molt viu de lo que és la llibertat, no? La història és molt ràpida, es resumeix molt ràpidament. El protagonista, que és el comte d'Egmont, la història passa entre 1566 i 1567. Egmont és un fidel servidor de la corona espanyola a Flandes. I ell, davant de l'enviat del rei Felip II, que és el duc d'Alba, ell intenta fer...
Famós.
Sí, sí, ja veuràs, no estava per bromes aquest, eh? Davant de l'enviat del rei, ell vol fer valer el dret a la llibertat del poble flamenc. I davant d'aquesta reivindicació, el duc d'Alba ho pela ràpid. És decapiteu-lo, ja està, i és el que li van fer, el van decapitar. O sigui, després de molts anys...
Ens queda molt poquet.
Vale, doncs llavors...
Però molt, molt poquet.
Doncs... Mira, doncs posa el track número 7, perquè per Beethoven la veritable protagonista és l'enamorada d'Egmont, que és Clarina, que és aquest és el tema de Clarina.
Dèiem Clarina per anar acabant, eh?
Vale, sí, perquè Clarina és la que veritablement acaba suïcidant-se davant de la desesperació de veure que no pot aconseguir que el poble es sublevi i acabin alliberant a Egmont, amb la qual cosa doncs, acaba decapitat. Si vols, per acabar, posa l'últim track, que és el més brillant, que és el número 10, i amb això ens despedim.
Amb això acabarem...
Amb això acabarem, però per tu passa això, a vegades obres el micro que no toca. Amb això acabarem, però en tot cas recordem, aquest cap de setmana al Palau de la Música de la Faràndula, el divendres a 8:45 a la Faràndula de Sabadell i el dissabte a 6:45 al Palau de la Música per poder escoltar tot això del que hem parlat avui amb el Lluís Cabal. Moltíssimes gràcies per ser una temporada més amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
I acabem amb aquesta... Perdona, recorda'm el número, que no me'n
recordo. És l'últim, el número 10.
El número 10. Moltíssimes gràcies, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Que vagi molt i molt bé.